som súpers, tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
Gurrubi, baby, gurrubi!
Gurrubi!
Ai, que acabes de fer. El Roger de Gràcia s'ha donat la volta amb la cadira, perquè és giratòria, i ha fet com un welcome,
hey!
Welcome, welcome!
Benvinguda, Lolita! Mira, mira com mou els malucs. Benvinguda a l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt contenta de veure't. Us he de dir que sóc molt, molt fan del Roger de Gràcia. Ho dic molt, sí. Sembla que faci la pilota, però com que ja estic contractada, ho dic des del principi, i que duri el que duri. Però molt fan, molt fan.
També us he de dir que no arriba al punt de
contracte.
No estava escrit al contracte i no arribes al punt de fanatisme d'enviar-me coses de les 3 de la matinada ni picar el timbre de baix. Hola, soy la Lolita. Hola, estàs a casa. Com vols que estiguis? Estic dormint.
Que et vull parlar d'un senyor que al segle XVIII li va caure sobre un edifici que és superimportant per la humanitat.
No, a aquest punt no arribem. Estàs allà, estàs allà. Però la medicació t'ajuda.
La medicació t'ajuda... Ens ajuda.
Ens ajuda. Sí, prenem la mateixa...
Ai,
quina gràcia. Quina gràcia, prenem la mateixa medicació.
A tu per dormir sense por, jo pensant que no tens por, doncs ja no et vinc a veure.
Clar,
saps?
Clar,
perquè
clar,
penso,
clar.
No em necessita. No.
És una història d'amor, aquesta amb la Lolita Bosch. La tenim, no només la tinc jo, la tenen tots els oients i tothom qui l'escolteu. Cada setmana ja ho sabeu a l'Estat de Gràcia.
Exagerau.
És una cosa que no es pot aguantar, la volem tenir aquí tots els anys que siguem a l'Estat de Gràcia.
Li baixarem una mica la dosi, doctor, si ens està escoltant, si ens està escoltant. Aquesta felicitat.
I pels que no conegueu la Lolita Bosch, ja doncs, us la presento. Ella és una gran persona, en sap molt de moltes coses. Escriu molt, escriu amb delit i amb passió.
I amb exageració.
I amb exageració. I li agraden les històries personals i les històries extraordinàries. Per això cada setmana ens porta una història extraordinària, com avui, per exemple, que ens vols explicar la història extraordinària. En sabem bastantes coses, però avui ens sorprendràs.
Però mal apareses.
Mal explicades, sí. Mal apreses?
Sí, sí.
Ui, s'ha tret les ulleres. Ui, quan es treu les ulleres vol dir que sap coses. I les has deixat lluny, aquest
sí,
cop.
Sí, perquè... Primera, perquè hi veig molt millor aquest any. I després, perquè... Sí, m'heu imprès el... O sigui, no sé si de tant parlar de les ulleres en... En el programa m'han fotut una lletra en el guió de 16
sí.
punts.
Sí.
Com dient, pobreta.
Sí, pobreta. Però... Ho vam estar parlant, eh?
Sí, no?
L'equip.
De puja-li
sí,
la...
Sí. Vam...
Però jo t'he de dir que estic molt amb ulleres o sense.
Ja...
O sigui,
bueno, hem
no
fet aquells cartells d'allà al final, els veus? Què veus allà?
Que Lolita, calla.
La A! La A! Que deia l'Eugenio.
Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe.
I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you.
Sàpigues que en aquesta secció... Ai, perdó, que està ballant.
Hòstia, l'hem imitat tant totes, aquesta cançó.
L'hem imitat?
Sí, tu no?
No.
Va, tonto.
Que no.
Aquesta cançó no l'has imitat?
No.
Pupupirú?
Bueno, sí, fas el pupupirú i fas morritos.
Ho has fet o no?
Sí, una mica.
És guai, no? Sí. Pupupirú.
Sàpigues que no em negava a posar la cançó de Happy Birthday, Mr. President.
Ah, ostres.
Em nego.
T'ho agraeixo molt.
Sí?
Sí, perquè tu... és una de les crítiques que portava.
Per què?
Perquè no us explicaré. Jo li envio el guió, després ell l'interpreta i posa la música, que ho millora, i perquè no en sé res de música, i el Roger no sabem per què, té molta memòria musical.
Mira.
I pensava, hòstia, que no em fodi el Mr. President, perquè em sap greu, pobra tia.
Sí, perquè trobo que no va ser el millor moment de la seva carrera.
No.
Potser no tocava fer allò, potser anava una mica passada de moltes substàncies.
Sí, sí.
I recordar-la només per això és com frivolitzar-ho massa.
No pateixis, s'acaba de vendre un vídeo porno seu.
Què dius?
Que ja apareixerà.
Què dius?
Sí. No t'has llegit el guió, tio?
Sí. I tant, endavant la música. Marilyn Monroe, a la Wikipedia et diu... Marilyn Monroe, nom artístic de Norma Jean Mortenson o Norma Jean Baker, fou una actriu estatunidenca, la sensualitat de la qual i la seva misteriosa mort a l'edat de 36 anys ja no m'agrada.
És terrible.
Què vol dir la sensualitat
es
de la qual?
Esdevingués un mite de l'erotisme, un dels sex símbols més importants del segle XX i posteriorment una icona pop interpretada en l'art d'Andy Warhol. O sigui,
reduir-ho tot molt.
Un objecte de desig i una dona que va ser important perquè un home com l'Andy Warhol s'hi va fixar. Llavors, jo primer he de fer un mea culpa, que jo crec que tu també l'hauries de fer, Roger, però bueno, això ja t'ho deixo a tu, és cosa teva.
Oh, ja.
Jo he de fer un mea culpa perquè jo he tingut el prejudici de les rosses
ja.
Durant molts anys. L'he tingut, m'agradaria, no em faig així com desmelenant-me, com dient, mira quin moreno natural, però l'he tingut, m'agradaria molt no tenir-lo, però l'he tingut. I és un prejudici geogràfic, perquè és un prejudici econòmic, no? Les del nord són tal, no sé què, són més tontes, més fàcil enredar-les, perquè tenen més diners, perquè tal, no sé què. I després és un prejudici molt bèstia, és un dels molts prejudicis que ens hem de menjar les dones, no? Trobaràs el teu príncipe azul, la maternitat és una cosa extraordinària, i si ets rossa, lligaràs més, no? I això, o si ets rossa, perdona, lligaràs més perquè ets més tonta.
Clar.
No perquè siguis més bona, sinó perquè ets més tonta. I això és una cosa terrible que tenim superinterioritzada.
És a dir, si
fins al dia d'avui.
Perquè si ets més tonta, molestaràs menys a l'home amb la teva intel·lectualitat.
Exacte.
No l'inquietarà i voldrà estar amb tu.
Exacte. I a tu, que ets tia i no t'agrada molt el sexe, satisfaràs a un home que li agrada més el sexe perquè és un tio i és un impuls natural. O sigui, tot, la Marilyn Monroe encaixa en tot aquest patró.
Doncs em sembla una molt bona entrada per la Wikipedia per canviar-la per aquesta.
Ah, doncs ho editarem.
Això que has dit tu ara...
Vale.
No?
Doncs mira. No, no, és que sí, ho editaré.
No, és que clar, és que parlar de la sensualitat i només d'un mite de l'erotisme, com si no hagués fet feina, com si no hagués fet grans actuacions...
Una tia superintel·ligent, supercurrante, que va tenir una infància dificilíssima i va sortir endavant i va tenir bon rotllo. I jo ho trobo, de veritat, molt bèstia. I ara fliparàs, però uso tan poc la Wikipedia que m'acabo de donar compte que es pot editar. Ara m'has dit, l'editaràs, sí. Pensava, bueno, ja els escriuré. No, clar, ho pots editar tu.
Oi, hem despertat un monstre. Sí. Hemos despertado el fascismo. Habéis despertado el fascismo.
Arriba, Marilyn!
Arriba!
Coño.
Música, por favor.
És tremendo.
Calla, que estàs sonant una música que no et poses els cascos.
És que no sé per què no
es posa els cascos. No es posa els cascos, ella. Va, explica'ns una mica qui era Marilyn.
Mira,
la Marilyn de veritat. Va, Marilyn,
la Marilyn
Monroe.
Bueno, jo us he de dir, primera, que a part de tots aquests prejudicis, per sort, sempre per sort, hi ha la literatura, sempre. Que no pot, a la bona literatura, no pot construir prejudicis encara que vulguin, perquè no se'n surt. No pot dir, això és la típica rosa, que no sé què, perquè no, perquè tu t'has d'empatitzar amb un personatge i aleshores l'ha de fer única. Llavors, la Joyce Carol Oates, que sé que li tinc una mica de mania persecutòria i flaca, exagerada...
Esculenta?
No puc.
No sé.
No, no, aquella escriptora que jo vaig boja sempre, va fer, per mi, un dels millors llibres del món, que es diu Blonde. Que aneu a buscar-lo a les biblioteques, compleu-lo a iberlibro.com, jo crec que s'ha reeditat, no sé si trobareu, que és un totxaco, que és la història de la Marilyn. I jo, és la primera vegada, després ho he fet més vegades, t'he de dir, però és la primera vegada que vaig trobar un curro per fer-me la malalta. Vale? Jo treballava a l'Orfeo Català de Mèxic, sí. Si algú de l'Orfeo m'escolta, i vaig trucar un dia que tenia una classe que donar, i vaig dir...
No puc.
Trobo fatal, estic supermalalta, estic supermalalta, sembla que m'estic tornant una mica rossa. Era quan tenia el prejudici.
Tornar-se ros és fatal.
I vaig dir que estava malalta per quedar-me a llegir el final del llibre.
Novel·la Blonde de Joyce Carol Oates.
Sí, Blonde de Joyce Carol Oates.
Però molt novel·lada o molt basada en la vida real?
Molt basada en la vida real.
D'acord, perfecte.
I una gran admiració per la Marilyn.
Perfecte, perfecte.
Que jo també li tinc, des que la vaig llegir a la Joyce Carol Oates, i des que m'he replantejat aquest prejudici que tinc, que de veritat, ho dic en sèrio, una disculpa pública, perquè jo tinc amigues rosses que han pringat mogollon, no sé, de l'estereotip de... Si vas a Marroc, te la canviaran per tres camells, tota aquesta merda que es diu de...
Però tens amigues rosses, de veritat? Hi ha algú ros?
Real? Tinc molta amiga tenyida, perquè jo soc de poble, tinc molta amiga tenyida.
Hi ha molt poc ros, eh? Aquí, com a mínim.
Però jo tinc, home, jo tinc amics arreu, jo viatjo amb el genètic.
Va, escolta'm, que si no se'ns passarà el temps.
Aleshores, mira...
Marilyn Monroe, Norma Jean Monterson.
Una vida molt, molt bèstia, però va ser filla d'una mare soltera que ja se l'acusa a la mare, en diverses biografies, de tenir tants amants que no sabia qui era el pare de la Marilyn, llavors li va donar el cognom d'un dels amants que era un emigrant polonès. Tot això és un
una mica atac. Com dient, fresca la mare, fresca la filla.
Ah, exacte. Hòstia, veig, on fire, on tio, aquesta temporada. On molt
fire.
Bé. Vale, la tia va ser donada en acolliment, no en adopció, a les 7 setmanes de vida. I llavors va anar d'una casa a l'altra, fins que va anar a diverses cases, això, sí. Aquestes coses que fan els americans de... que et paguen un lloguer, et paguen un sou per tenir una nena... Sí, cuidada a casa teva, que llavors agafen molts i fan aquesta mena de negoci, foster kids. Va ser una foster kid fins que la mare va sortir d'una... La mare biològica la va recuperar, es va comprar una casa a Los Angeles, i se'n van a viure amb ella. Però el pare de la mare s'havia suïcidat, la mare tenia diversos intents de suïcidi i de seguida que se'n van a viure amb ella, la tia es va intentar suïcidar una altra vegada. Hòstia. I aleshores la van tancar en un hospital psiquiàtric, va morir molts anys després de la Marilyn, com 25 anys després de la Marilyn. Però llavors la Marilyn, amb aquest, tot aquest background...
I qui la va cuidar llavors amb ella?
Llavors va estar amb una tieta, que és la que es va fer com més amiga d'ella, que era, ella la considerava la seva gran amiga, que es deia Edith Ann Lower, i era una tieta de la mare, que ella és l'única persona que la considera que li ha fet de família. I després va seguir de casa en casa, fins que als 16 anys es va casar, per consell de la seva tieta aquesta, Edith Ann Lower, es va casar per tenir una casa, diguéssim.
Ja.
Perquè no podia més. I llavors la tia se'n va anar a viure en una base naval i era de les poques dones que hi havia, perquè eren molt joves, ella tenia 16 anys.
Quants anys tenia?
16,
es va casar amb 16 anys. Per tenir una vida, entre cometes, normal.
I per tenir una casa.
Sí, una casa. Amb un senyor que es deia James E. Dougherty,
que no ha passat a la història.
Que era militar.
Que era militar. Llavors ella se'n va anar amb una base naval. Llavors a la base naval, que després és una figura seva que s'ha usat molt, que ella passeja en pantalons curts per una base...
Sí, estic veient les imatges.
I l'arxiu, la nit, tot aquest rotllo. I aleshores ella treballava en una fàbrica d'armament.
Sí.
I l'any 46 es va separar del seu marit, ja no podia més, ja era més gran, ja havia hostaliat una mica i tal, i la tia currava en una fàbrica de bombes. I llavors la revista Life va anar a fer un reportatge de la fàbrica de bombes i de totes la van triar amb ella.
Clar.
Vale?
Eres la bomba, xica.
Eres la bomba, Marilyn.
És que ja ho veig.
Així lligues, tu.
Eres la bomba, xica. Espera que poso una altra música perquè quedi gravat al cervell.
We're just two little girls from Little Rock.
I què va passar? La van fer...
Exacte. Veus això? Aquesta música que has triat ara?
We are two little girls from Little Rock.
Ella sempre havia de tenir aquesta imatge de feliç i tal, i per això la consideraven tonta. Però és que la tia ho havia de fer perquè no tenia un duro, no tenia família, no tenia recolzament, no tenia res, diguéssim, no? El que es considerava és que estava bona, diguéssim, que no és cap mèrit. Però en realitat jo crec que era una tia molt curiosa. Va estar estudiant de nit durant molts anys mentre va estar casada a la base naval. La tia va anar a l'escola perquè de petita, entre foster home i foster home, no va poder estudiar molt. Es va esforçar, va anar, va estudiar... O sigui, era una tia amb moltes ambicions. Es va currar molt la seva carrera d'actriu, es va currar molt la seva carrera de model... I per una tia a aquesta època era molt bèstia, diguéssim. Una tia sense recolzament. I el Marlon Brando...
Això t'anava a dir, jo l'havia sentit dir que ell deia, Marlon Brando deia de Marilyn...
Cutre, el Marlon Brando,
que era, això. Que es dedicava a la prostitució.
Sí, diu que la va dir, quan es va començar a fer famosa i tal, va dir, perquè clar, a partir d'aquest reportatge que li van fer a Life, pues va començar a sortir tot arreu i al final va ser portada ella de Life. I quan la tia s'ho va començar a currar i tal, no sé què, i el Marlon Brando va dir que ella l'havia conegut quan canviava menjar per sexe als carrers de Nova York, que és mala... Bava, no?
Si és inventat, és molt mala bava. Sí. Si no és inventat, no has d'explicar-ho.
I si no és inventat, no has d'explicar-ho, exacte. Ja. Però jo et diria que és inventat, perquè jo crec que s'han inventat moltes coses. Per exemple...
Que va fer una pel·lícula pornogràfica no és inventat.
No.
Sí que la va fer.
La va fer, sí.
Que és aquesta que dius que surt ara? O que la...
No surt. No, l'han comprat. Mira, perquè el que li va passar... Bueno, la tia va anar fent comèdies i portades i tal, mai va aconseguir fer... dos homes, aquell de... No sé, del Jack Lemmon i el...
Sí.
Te recordes? Nadie es perfecto.
Sí.
Em surt Dos homes i un destino, però ja sé que no. Nadie es perfecto, aquest.
Com Faldas i a lo loco.
Com Faldas i a lo loco. Aquesta és probablement de les millors pel·lis... Nobody's perfect. Aquesta és probablement de les millors pel·lis que va fer, però no, mai va fer una gran pel·li, ni va fer...
No. L'última, segurament, del John Huston, no? Que no me'n recordo ara com es diu.
Imagina't
jo. Vides rebeldes.
Exacte.
Que és aquesta
però
cosa
no,
més trama.
Però la tia intent... I era bona, però la van encasillar en això, i tant que fins avui recordem més les seves mides, 90, 60, 90, que avui que es considerarien... quasi deformes, diguéssim, 90, 60, 90, que la seva feina. És terrible. Diem 90, 60, 90, pensem en una tia. És una cosa esperpèntica.
Sí.
Total, que al final, que això ho explica molt bé la Joyce Carol Oates, i no us vull desvetllar molt perquè heu de llegir el llibre,
ai,
que és
maca.
Fascinant.
Mira que ets maca. Mira que és maca.
És
bona
persona.
És
un detall, ja sé que t'agrada molt llegir-te la Joyce Carol Oates.
Molt, cada dia.
Doncs al final va tenir una afera amb el Kennedy. Bueno, això és bastant evident, diguéssim, no? Va tenir una afera amb el Kennedy. I aleshores, finalment, la tia estava bé, es va comprar una casa seva, va deixar de viure a casa de la seva mare, perquè al principi no guanyava molta pasta, perquè li van fer firmar contractes que molt, molt precaris. I llavors, al final, va aconseguir tenir contractes millors i tal, i aleshores va comprar una casa nova, estava contenta, tal, i aquella nit, de les primeres nits que estava a la casa, van trobar que s'havia suïcidat, però van considerar que s'havia suïcidat.
Tu creus que no?
Jo estic segura de que no, tio.
Però, tothom, a veure, no ho sé, eh? També es diu, perquè s'ha explicat durant molts anys també, que tenia molts problemes d'inestabilitat emocional,
sí,
medicació...
Però mai es va intentar suïcidar, tot i que tenia... Falta de son, en tinc jo, també. De son.
Bueno, tu, el teu és una altra història. El teu és per estudiar-ho, però vaja...
Tu dorms bé?
Jo dormo perfecte.
Va!
No tinc cap remordiment d'haver fet res dolent.
Ah, això és la iaia rebullida que sí. Surt. Vale. No, ella, jo crec que no, perquè va lluitar tota la vida contra això. O sigui, va lluitar per no ser com la
però
seva mare i el seu
avi. Esgotada.
Jo diria que no, t'explicaré per què. Perquè el dia que la Marilyn, teòricament, es va suïcidar,
sí,
ojo, 4 d'agost del 62, tenia una minyona, no?, quasi fixa, va marxar de casa després de desitjar-li bona nit, eren les 9 de la nit, i a 11:15... una ambulància...
Espera un moment, treu aquesta música, Sergi, un moment. Treu-ho tot, perquè ara trobo que aquesta música m'està despistant i ja estem parlant del suïcidi de Marilyn Monroe. Digues.
Del no suïcidi de Marilyn
Monroe. Del suïcidi de Marilyn Monroe.
Tu creus que es va suïcidar?
No, no, en tinc
idea. Vale. No, no. El 4 d'agost del... És que és molt fort. Fixa't com sembla... Hi ha masses irregularitats. El 4 d'agost del 62, la noia que treballava a casa seva va marxar després de dir-li bona nit i la Marilyn estava bé. Estava llegint al llit, eren les 9 de la nit, a 11:15 va arribar una ambulància que ningú no havia avisat, vale? I va aparcar davant de casa seva, encara avui no se sap per què, no s'ha pogut registrar res d'aquesta ambulància, i la Marilyn trigaria encara 5 hores a morir. O sigui, 5 hores abans de que... Ara em mira amb una cara de...
No,
què
no,
m'estàs contant, Diner? Saps? Pobre Marilyn. Marilyn, jo t'admiro.
Però m'estàs dient... Clar, se m'estan despertant sospites.
T'estic dient que la van matar. Jo crec que la van matar. Jo crec que bueno, perdona, la família Kennedy... Un altre llibre de la Joyce Carol Oates, que té una obsessió amb la família Kennedy, jo no, es diu Aguas Negres i explica com un dels germans, i això se sap, un germà del John Fitzgerald Kennedy, va caure en un llac amb la seva secre, suposadament, i la va deixar morir. I això se sap, diguéssim. La va deixar morir, era molt jove i era la seva amant. Llavors els Kennedy, això ja ho...
Començant pel pare, que era un mafiós.
Exacte, ja ho feien. I aleshores ella, que se suposa que estava liada amb el JFK, va arribar a una ambulància 5 hores abans de que morís, sense que ningú sapigués per què. I la versió, perquè la gent sabia això del Kennedy, era que el Kennedy l'havia deixat i ella es va suïcidar. Però en realitat... El Hoover, el president de la CIA, en aquella època va sortir i va dir no, el que passa és que la Marilyn tenia relacions amb comunistes a nivell internacional, era una infiltrada i la van matar els comunistes, que com a explicació del govern és molt heavy. Però finalment, vale, quan la va trobar la seva minyona a 3:45 de la matinada, estava tirada al llit, despullada, cap per avall, amb el telèfon despenjat, i mai no es va saber qui volia trucar. I de l'ambulància en van baixar uns quants infermers i van entrar a casa seva. I aquí va dir que entre aquests infermers hi havia el Robert Kennedy. A mi no m'estranyaria gaire, perquè jo crec que per estar al poder als Estats Units has de tenir un nivell de mafiositat, diguéssim, molt bèstia. Un testimoni va afirmar que un dels presumptes infermers que va entrar li va posar una injecció entre els pits i ha morta quan se l'enduien. Tot això...
D'acord.
Després, clar, s'obren els arxius i una part se sap. I 3 dies més tard, Joe DiMaggio, que va ser el seu segon... Ah, bueno, després l'autòpsia va desaparèixer, i després el Joe DiMaggio, que va ser el seu segon marit, va fer un funeral privat i va dir no puc dir adéu a Marilyn, mai no li agradava dir adéu, però adoptant la seva particular manera de canviar les coses per així poder-se enfrontar la realitat, diré fins aviat, perquè tots visitarem algun dia el país cap on ella ha marxat.
Each time a lovebird sings I have no defenses. My heart is off on wings, along with my senses.
I'm a set up. La història de Marilyn Monroe explicada per Lolita Bosch amb un apunt final, Lolita.
Sí, no, el del curt porno, que us havia dit abans, que havia fet aquest curt de pornogràfic i que la CIA el va amagar, perquè se sabia que era públic que tenia una relació amb el Kennedy, i un fan el va comprar, l'única còpia que hi ha, l'any 2008, per $1.5 million. Va signar que no el trauria, però probablement el trauria. I ara m'estàs dient que calli, però t'he de dir una cosa. Un agent de la CIA de 78 anys, quan es va retirar, va assegurar que ell va assassinar Marilyn Monroe. I va dir, tal i com havia assassinat a 36 persones més durant els seus 41 anys de serveis, que era una feina governamental. Rest in peace, Marilyn.
Rest in peace, Marilyn. Moltíssimes gràcies, Lolita Bosch. Una abraçada molt forta. Fins la setmana que ve.
Gràcies.